Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per estabilitzar l'incendi de Paüls al Baix Ebre cap a la 1 del migdia. El foc ha afectat 3.321 hectàrees segons dades provisionals als agents rurals. Tot i l'estabilització, es manté el confinament a Paüls. L'alcalde Enric Adell ha mostrat el seu optimisme davant l'actual situació favorable de l'incendi, assegurant que, a falta de petites afectacions al flanc dret, l'incendi està controlat. Adell ara realitza una anàlisi de com ha quedat la zona del terme municipal devastada per l'incendi.
Cernats de veure com ha quedat tot. Jo estic impactat de veure l'arrasada que ens ha pegat aquest incendi, de veure com ha anat tot i de veure que hi ha zones que no ha quedat completament res. Ens venen moments complicats d'adaptar-nos a aquesta nova realitat en què la meitat del teu terme municipal o de termes veïns completament arrasades.
Pel que fa a l'incendi de Sant Pere a Sallavinera, l'Anoia, els bombers confien a poder-lo tenir controlat a primera hora d'aquesta tarda si no hi ha cap represa. El foc ha cremat una superfície de 130 hectàrees i ha obligat a confinar masies de 3 municipis. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que el foc es va originar pels treballs d'una màquina de segar. Jordi Vila és cap de guàrdia de la Regió Centre.
Si això es compleix i realment no tenim cap més ignició important del perímetre, la idea és que de cara a la tarda, quan hagin passat les hores més dolentes d'insolació, el puguem donar per controlat.
I Espanya serà el país de l'OCDE on més caurà la taxa d'ocupació per l'envelliment de la població. L'organisme calcula que el cens en edat de treballar a l'Estat es reduirà un 30% de cara a 2060 i reitera la crida a allargar l'edat de jubilació. I parlem de l'empresa Cirsa, que s'ha estrenat avui a la borsa, on espera tenir un recorregut d'alçada. Dit així, ho ha defensat el seu president Joaquín Agut en el tradicional moment del toc de campana. L'empresa qualifica la sortida exitosa i diu que fins a 250 inversors internacionals han format part d'aquesta operació. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 45 anys presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre de 52 al Prat del Llobregat. La policia va rebre l'avís pels volts a les 9 de la nit d'ahir en què s'informava d'una persona ferida de gravetat a la via pública. Els Mossos van localitzar l'home que presentava signes de violència amb ferides d'arma blanca de diversa consideració. Emergències el va traslladar a un centre hospitalari on hores més tard va acabar morint. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 9 de juliol i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, tenim un mosaic de tipus de temps a hores d'ara a Catalunya i, per exemple, déu-n'hi-do les pluges que han caigut a les comarques del Camp de Tarragona, gairebé 60 litres per metre quadrat, a Vinyols i als Arcs, però també en moltes altres àrees del Baix Camp, del Tarragonès, del Baix Penedès, ha caigut al cel les últimes hores, per sort també en alguns racons de l'Ebre, però a la banda de l'incendi dels ports, molt poca aigua de moment. Ara bé, molta més humitat que no pas els últims dies, ben feble, i els núvols que també s'estenen a molts indrets de la resta de Tarragona, de la Catalunya central, comarques de Barcelona o del sud de Girona. Les clarianes menys nombroses aquesta tarda les tindrem cap a l'Alt Pirineu. Ja les pluges de la costa de Tarragona s'aniran apaivagant. I la temperatura també. Per tant, avui no serà una jornada precisament calorosa. Pel que fa demà, temperatura que pujarà momentàniament i, per tant, més calor, sobretot a Ponent, i també alguns núvols que s'aniran dispersant per la costa. A la tarda, algun ruixat al Prepirineu. Us seguirem a la xarxa.
Molt bé, doncs avui al Connectats nosaltres parlarem del programa Naturaliza, d'educació ambiental. En parlarem amb l'Helena Astorga, que és portaveu de Naturaliza. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'abús econòmic que pateixen les persones grans i la proposta de Vox per deportar 8 milions d'immigrants i també els seus fills. A partir de les 5 coneixerem la pretenca Noemí Gómez, dissenyadora gràfica. Continuarem amb esports per destacar el títol aconseguit pel terrassenc Joan Puig en el circuit mundial sènior de tennis. I acabarem amb cultura per parlar de la comissió Nomenclator del Prat amb la regidora Esther García. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La Comissió Informativa de Transició Ecològica ha acordat elevar al ple del pròxim 18 de juliol la proposta d'integrar el CAT, el Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Terrassa, dins del Servei Municipal de Benestar Animal. Això significaria, doncs, que deixaria de dependre d'Ecoequip. Aquest canvi vol reforçar l'eficiència, el control públic i l'adaptació als nous requeriments legals que estableix la Llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals. Aquesta normativa obliga a millorar aspectes com l'atenció, l'esterilització, la identificació i les adopcions. El canvi de model respon a un acord del ple de març de l'Ajuntament de Terrassa que va permetre obrir un expedient per estudiar la millor forma de gestió. Una comissió d'estudi política i tècnic ha elaborat una memòria que justifica la municipalització del servei. Aquesta integració ha de permetre professionalitzar i ampliar l'equip tècnic del centre i també es vol reforçar la tinença responsable, millorar l'atenció sanitària i garantir la convivència entre persones i animals. Durant l'any 2024 van entrar al centre més d'un miler d'animals, 222 gossos i 912 gats. Es van formalitzar 285 adopcions i 99 acollides temporals. El voluntariat hi juga un paper clau amb entitats com Voluntaris Gossos, Cat Terrassa i ProGat. El CAAT funciona des de l'any 2002 i està ubicat al camí de Can Cunyer. Des del 2015 el gestiona Ecoequip. Terrassa va ser una ciutat pionera a crear una regidoria específica de benestar animal l'any 2019.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per l'ecocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Mireia Sans, bona tarda.
Hola, Carme. Avui a Sabadell estem pendents del pas endavant en el camí per millorar la resiliència hídrica de Sabadell. Les obres de canalització dels pous del Parc Catalunya i del Ripoll, amb la nova planta potabilitzadora de la Serra d'en Camaró, ja estan enllestides. Ara queda la segona fase del projecte, que consisteix en l'adequació de la planta potabilitzadora que bombejarà l'aigua fins al dipòsit de Can Llong per derivar-la a la xarxa d'aigua de la ciutat. D'aquesta manera es podrà derivar a la xarxa un 10% de l'aigua que actualment es consumeix al municipi. El sistema de tractament de l'aigua es faran dues etapes, fent-la passar per un sistema d'osmosi inversa i per una desinfecció posterior abans que arribi al dipòsit de Can Llong. Enric Blasco és el president de la companyia d'aigües de Sabadell.
Recuperem un dipòsit del segle XIX. Aquesta aigua tractada la emmagatzemarem i tindrem capacitat per distribuir aquesta aigua a 6.800 famílies de la ciutat, aproximadament, com deia la Marta, un 10%. Això li sumarem l'aigua regenerada que estem recuperant de la depuradora del riu Sec i assolirem el 20% del consum d'aigua actualment de boca, substitució per regenerada i per recuperar del subsol.
La previsió és que la planta potabilitzadora pugui estar en funcionament a finals d'aquest any o a principis del vinent.
Gràcies, Mireia. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La Generalitat continua buscant una solució de finançament als veïns de l'illa de Canigó. Els edificis s'han de sotmetre a una reparació integral, però molts dels afectats no tenen capacitat econòmica per fer-hi front. La portaveu del govern i consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha dit aquest dimarts que està dialogant amb el consistori de Badalona perquè avali les operacions amb l'Institut Català de Finances. L'escoltem.
Hi ha algunes famílies doncs, que traslladen que tampoc podrien fer front a un préstec o una línia de finançament d'aquesta tipologia, i el que en aquests moments s'estava doncs, traslladant és amb la necessitat de que a nivell d'Ajuntament es pogués avalar d'alguna manera aquestes operacions.
Des del govern, però, assenyalen que això significa que si els veïns deixen de pagar els préstecs, qui hagi de pagar sigui l'Ajuntament. Per això, fons municipals asseguren que s'està treballant amb els serveis jurídics per trobar una solució tècnica que no posi en risc patrimonialment a l'Ajuntament, ja que recorden que es tracta de reformes d'habitatges privats. Per la seva banda, el Partit Socialista qualifica d'inadmissible el posicionament del govern local en aquesta qüestió. La formació denuncia manca de voluntat política per trobar una alternativa de finançament per als veïns i titlla la seva actitud d'incomprensible i també d'irresponsable. El grup municipal considera que aquest fet posa de manifest el desinterès de l'executiu badaloní en una crisi habitacional greu i reclama una rectificació immediata. Els socialistes esperen que l'Ajuntament accepti finalment col·laborar amb la Generalitat perquè avali els préstecs tous i facilita així l'ajut econòmic per als afectats.
Gràcies, Anna. I continuem al litoral. Ara ens informa des del Prat el Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El pla campanya dels Mossos d'Esquadra contra la multireincidència amb furts arriba a punts calents com les parades i les línies de metro i de tren del Prat. L'estratègia té un àmbit preventiu, amb accions com ara més presència policial, però també hi ha una part reactiva, amb actuacions més dirigides. L'agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos, Víctor Corbatón, ha detallat en què consisteix aquest pla campanya.
La persona que li furten el mòbil, li furten la cartera o li trenquen un vidre per robar-li algun objecte de l'interior del seu vehicle, al final té una sensació d'inseguretat, i per això s'ha fet aquest dispositiu, no? per lluitar contra aquesta sensació d'inseguretat que tenen les persones per aquests petits delictes, no? Que moltes vegades són molt, molt reincidents, no? Les persones, els autors són reincidents que viuen d'aquest fet delictiu, i donar, per una banda, aquesta seguretat a la població i també donar aquesta inseguretat als lladres.
El pla porta ja unes setmanes en marxa i de moment estarà desplegat fins que les dades de multireincidència millorin.
Gràcies, Lluís. De retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Segons dades facilitades per l'Ajuntament de Castellà i l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, el 2024 es va tancar amb un total de 6.425 persones assalariades i 1.770 autònoms. La suma total de persones actives, per tant, és de 8.195, la xifra més alta si es mira l'evolució històrica. Si posem el retrovisor, fa 10 anys Castellà tenia 4.700 assalariats i 1.900 autònoms, el que fan un total de 6.700 persones en actiu, xifra molt allunyada de l'actual. Però cal tenir en compte que fa 10 anys hi havia 1.000 persones més a l'atur que en les dades actuals. En concret, el 2014 es va tancar amb 1.831 persones desocupades enfront de les 885 amb les quals es va tancar el juny passat. El mercat de treball dels assalariats per sectors referma la tendència dels darrers anys. Prop del 40% pertany al sector serveis, seguit de prop pel sector industrial i, de manera més residual, el sector de la construcció, amb gairebé 500 treballadors. Des de fa gairebé 4 anys, el sector industrial es manté estable al voltant dels 2.400 empleats, mentre que el sector serveis ha experimentat un creixement de més de 400 assalariats en el mateix període de temps. En el cas dels autònoms, l'evolució més destacable és que des del 2021 la xifra total va en retrocés. El 2021 Castellà va tocar sostre amb poc més de 2.000 autònoms i posteriorment la xifra ha anat minvant fins a arribar als 1.770 del 2024, per sota fins i tot dels 1.900 de fa 10 anys.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, de la mà de Martí González. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. La plataforma Cultura al carrer, fundada fa un parell de setmanes al voltant de la Festa Major de Sant Cugat, aglutina ja 70 entitats del municipi i compta amb el suport individual de més de 700 persones. Aquest dimarts, en una roda de premsa celebrada a la plaça Octavià, la plataforma ha deixat clar que el seu impacte anirà més enllà d'aquesta festa grossa. Cultura al carrer només acaba de començar, diuen. Així ho han anunciat els seus portaveus, que han explicat que estan funcionant com una coordinadora i que ja estan preparant futures accions, tot i que han preferit no concretar-les. Escoltem a una de les portaveus, Núria Ras.
Us imagineu un Sant Cugat sense tot això? Qui voldria viure en un poble sense cultura al carrer, sense vida? Cada cop que volem dur a terme la nostra activitat als carrers i places de la ciutat, ens trobem davant de múltiples obstacles i inconvenients. Per aquest motiu, hem dit prou.
Entre les principals queixes, ja apuntades en el manifest que van fer públic el dia de la seva fundació, hi ha la limitació horària fins a les 11 de la nit, el trasllat d'actes del centre cap a zones perifèriques, peticions de material municipal no ateses i un habitual silenci administratiu, diuen que, segons asseguren, dificulta la seva tasca i desincentiva la participació cultural al carrer. En aquest sentit, asseguren que avui dia ni l'alcalde ni la regió de Cultura, Núria Escamilla, s'han posat en contacte amb el col·lectiu, malgrat que aquest aglutina actors diversos i ha generat un consens ampli, diuen, entre entitats d'àmbits i sensibilitats diferents.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Durant aquest últim curs escolar, gairebé 900 alumnes catalans de 29 centres educatius han tingut accés a continguts ambientals gràcies al programa Naturalitza. Per saber-ne més sobre aquest projecte que està a l'alça, el nostre company Sergi Estapé parla de seguida amb la seva portaveu, l'Helena Astorga.
Bona tarda, doncs estem amb l'Helena Astorga, que és portaveu d'aquest projecte Naturalitza. Helena, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, para la gente que no sabemos de qué va o los oyentes que no lo sepan, ¿en qué consiste o qué es Naturalitza?
Bueno, Naturalitza es el proyecto de educación ambiental de Coembes que está dirigido a docentes. Hasta este curso escolar estaba dirigido exclusivamente a docentes de educación primaria, pero desde este curso escolar 24-25 está dirigido a docentes también de educación infantil y educación especial. Y nuestro objetivo es acompañar a estos docentes en la incorporación del medio ambiente en su día a día en el aula, ¿no? Para trasladar todos los contenidos ambientales y todas las problemáticas ambientales que afectan al planeta en la actualidad, pero de forma transversal, en sus clases de lengua o de matemáticas, en su día a día, por así decirlo.
¿Y cuándo se inició este proyecto?
Bueno, con este proyecto llevamos ya desde el año 2018, desde el curso 18-19 se puso en marcha y año tras año vamos incorporando nuevos docentes que tienen esta sensibilidad, ¿no?, y estas ganas de poder incorporar en el aula estas problemáticas, ¿no?
En este año cerca de 900 escolares catalanes han tenido acceso a este tipo de educación, más de 40 docentes también de Cataluña han participado. ¿Esto se va aumentando año a año?
Sí, la verdad es que sí. De hecho, este es uno de los cursos escolares que más docentes catalanes se han inscrito al proyecto y también están participando activamente en él, ¿no? Al final, los docentes tienen esa sensibilidad y cada vez vemos que año tras año cada vez más docentes se incorporan al proyecto y esto nos hace ver, ¿no?, que este proyecto sigue teniendo interés y que las temáticas ambientales y la sostenibilidad es necesario incorporarlas en el aula y trabajarla desde las edades más tempranas, ¿no?
¿Y esto, Elena, cómo funciona? Es decir, ¿los centros se interesan por el proyecto? ¿Son los docentes directamente? ¿Cómo funciona?
Naturalitza es un proyecto que manejamos la inscripción a nivel docente. Es decir, los docentes que quieran inscribirse en el proyecto pueden inscribirse de forma completamente gratuita a través de nuestra página web, naturalizaeducacion.org, y en el momento en el que se inscriben tienen acceso, por un lado, a un curso de formación de unas poquitas horas para que ellos también tengan conocimiento, ¿no?, y puedan abordar estos contenidos en el aula, y luego también a una biblioteca de propuestas didácticas para que incorporen estos contenidos ambientales unidos a los saberes básicos de los diferentes cursos y de las diferentes áreas, ¿no?, de manera que ellos puedan trabajar, por ejemplo, las oraciones enunciativas o exclamativas en lugar de en un texto normal o de un extracto de un libro, que lo puedan hacer, por ejemplo, a través de un artículo sobre migraciones ambientales o sobre cambio climático, y esto les pueda dar pie a introducir estos contenidos ambientales y a generar esa sensibilidad, ¿no?, y la adopción de hábitos sostenibles en los más pequeños.
Comentaba antes que no solo es en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, sino que también son contenidos que se abordan, por ejemplo, en lengua castellana, en ciencias sociales o matemáticas. Esto podrá extrañar, ¿no? No sé, igual una persona, ¿cómo que en matemáticas pueden incluir estos términos? No sé cómo se hace esto.
Sí, en las propuestas que nosotros les ofrecemos a los docentes, que ya están preparadas y con todos los recursos necesarios para hacerlo ya a su disposición para impartirlo directamente en el aula, lo que intentamos es unir precisamente esos saberes básicos de cada una de las áreas, de matemáticas, por ejemplo, a un contenido ambiental concreto. Por ejemplo, si los niños y las niñas de primaria están trabajando con operaciones matemáticas básicas, pues en lugar de hacerlo con los típicos problemas, ¿no?, que podemos hacer, lo que estamos acostumbrados a hacerlo, pues que lo puedan hacer calculando el ahorro de agua que tenemos al cerrar un grifo mientras nos lavamos los dientes, ¿no?, en lugar de mantenerlo abierto, o calculando la huella de carbono que podemos tener cada uno de nosotros. Y de esta manera, la introducción de estas temáticas ambientales se hace de forma natural y transversal a lo que ellos están acostumbrados a trabajar y a lo que tienen que manejar directamente por el currículo que tienen marcado.
Esto que ha comentado al principio, que este año se ha incorporado profesorado de educación infantil y especial, tras 6 años en educación primaria, ¿ha sido por algún motivo? ¿Era una cuestión que quedaba pendiente por qué ha sido?
Ha sido como consecuencia también de la demanda que íbamos notando entre el profesorado que con el que trabajábamos, ¿no? Naturaliza se diseñó para dar cabida a profesorado de educación primaria y todas las propuestas estaban adaptadas al currículo de esta etapa, pero sí que es cierto que a medida que fueron avanzando los años y en las evaluaciones que vamos haciendo y en la comunicación que tenemos con los docentes, ellos mismos, docentes de otras etapas, ¿no?, nos demandaban el poder participar en el programa, pero no contábamos con esas propuestas adaptadas a estas etapas. Por eso, como consecuencia también de esta evaluación, ¿no?, y de esa necesidad que veíamos en los docentes que nos lo demandaban, pues empezamos a trabajar en nuevas propuestas didácticas adaptadas tanto a la etapa de infantil como al profesorado que tenga alumnado con necesidades educativas especiales, adaptadas y también en el formato y también en el contenido a estas etapas o este alumnado con necesidades educativas especiales.
Y Elena, ¿hay algún tipo de evaluación de los alumnos que van aprendiendo estos temas, o es puramente una cosa, digamos, didáctica y hasta no hay después evaluación?
Bueno, la evaluación la hacen los propios docentes con su alumnado y luego ellos, nosotros hacemos con los docentes también una evaluación y nos van trasladando, ¿no?, pues todas estas necesidades que van teniendo o incluso qué propuestas de mejora podemos incorporar al proyecto para que realmente lo que nosotros les estamos ofreciendo sea útil y ellos realmente vean que tiene un impacto, ¿no?, en el aula y que además estos niños y niñas que trabajan de esta manera e incorporan estos contenidos en su día a día, realmente luego tienen o desarrollan una serie de actitudes de respeto y de protección del medio ambiente, ¿no?, que es nuestro objetivo final.
Y bueno, supongo las cuestiones más importantes, supongo son las habituales últimamente, cambio climático, escasez de agua, la economía circular, ¿no? Más o menos serían algunas de las cuestiones más importantes.
Eso es, tenemos propuestas que trabajan el cambio climático, como comentabas, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua y la desertificación, la economía circular, el reciclaje, ¿no?, y la incorporación de las 7 R's, no solamente del reciclaje, sino también de la reducción en el consumo, de la reutilización, y también pues la contaminación de los espacios naturales. En general, tratamos un poco todas las temáticas o todas las problemáticas más actuales que se están dando en nuestro planeta también, como forma de que no solamente las conozcan, sino de empezar a generar en los más pequeños esa sensibilidad, ¿no?, de la necesidad de trabajar y de proteger nuestro planeta.
Hablábamos de cerca de 900 escolares, docentes, hablábamos de nuestro ámbito, que es Cataluña, pero supongo que en el resto de comunidades también está ahí la presencia de este proyecto.
Sí, tenemos presencia, vamos, tenemos docentes participando en Naturaliza de todas las provincias del país, y la verdad es que ya son más de 3.200 docentes de casi 2.000 centros educativos de toda España, ¿no?, que están participando en el proyecto y que están llevando a sus aulas esta propuesta.
Uh-huh. No sé si de cara al curso que viene hay alguna novedad dentro del proyecto, o todo más o menos seguirá de la misma manera.
Bueno, como novedad tenemos que vamos a seguir ampliando las propuestas para estas nuevas etapas que se acaban de incorporar, ¿no? Lanzamos la incorporación de la etapa de infantil y del alumnado con necesidades educativas especiales con un paquete de propuestas didácticas para ellos, pero estamos trabajando en ampliar esa biblioteca adaptada a estas nuevas etapas para que ellos también encuentren recursos adaptados a sus necesidades y que tengan también opciones donde elegir, ¿no? Más allá de las que hemos incorporado recientemente, seguir ampliando esta biblioteca para que ellos también les resulte de utilidad seguir participando en Naturaliza.
Uh-huh. Aparte de este proyecto, pues Naturaliza sigue, bueno, tiene una serie de experiencias educativas significativas, por ejemplo, la Semana Redonda, ¿no?
Eso es. Nosotros, en el marco del proyecto, a los docentes que ya están participando en el proyecto, ¿no?, y que se incorporan con nosotros, a lo largo del curso escolar realizamos con ellos diferentes acciones de dinamización para que, más allá de lo que encuentran en la web, ¿no?, y de su día a día en el aula y de la incorporación de estas propuestas que comentábamos, también puedan participar y podamos hacer que los centros también trabajen un poco en red, ¿no? Y una de las propuestas es precisamente la Semana Redonda. La Semana Redonda la celebramos en torno al Día Mundial de la Educación Ambiental, que se conmemora el 26 de enero, y hacemos una propuesta de actividades específicas sobre una temática concreta que vamos cambiando cada año para trabajar a lo largo de esa semana, ¿no?, y poner en valor la necesidad, ¿no?, de la educación ambiental y la necesidad de incluirla en el aula desde las edades más tempranas para poder concienciar a los más pequeños.
Y no sé si hay un retorno de cómo entre los estudiantes, entre los son niños, el retorno de estos aprendizajes, no sé si se van tomando conciencia de todo esto, lo relacionado pues con lo que decíamos, ¿no?, en cambio climático, etcétera. No sé si hay datos de algún retorno, si realmente interesa o hay concienciación.
Sí, en términos generales, los docentes los que nos trasladan es que las propuestas les llaman la atención, también porque intentamos también que las propuestas estén muy sean cercanas, ¿no?, a su realidad. Hablar un poco desde lo local, desde lo que ellos viven, más allá de hablar de grandes problemáticas, ¿no?, que a lo mejor están muy lejanas en cuanto a lo que ellos perciben habitualmente en su entorno más cercano, ¿no? Y la verdad es que el retorno que tenemos, no solamente por parte de los profesores, sino también en algunas otras actividades que realizamos a lo largo del curso, como las visitas que hacemos a algunos centros, ¿no?, para acompañarles a desarrollar clases fuera del aula, que es otro de los objetivos de Naturaliza, ¿no? El poder reconectar al alumnado con la naturaleza y que sean capaces de percibir su entorno próximo como naturaleza también, y como a la vez que establecen ese vínculo con ese entorno próximo, puedan desarrollar esas actitudes de respeto, ¿no?, de respeto a lo que más cerca tienen. Y la verdad es que la participación de los niños y las niñas es muy buena, y al final siempre se quedan con esos mensajes para luego llevar a sus casas, ¿no?, y también que en su día a día, más allá, fuera del centro escolar, ¿no?, también el objetivo es que esto permee también en las familias y poco a poco entre todos, entre toda la sociedad, vayamos incorporando pequeños cambios que, si vamos incorporándolos todos, podemos intentar o por lo menos promover ese cambio en la relación que tenemos con nuestro entorno y con nuestro planeta también.
Es decir, pasar de la teoría a la práctica, ¿no?, que es importante.
Eso es
lo más importante. Si nos está escuchando algún docente, algún centro, alguien que estuviera interesado, ¿cuál sería, diríamos, el protocolo para acceder a este proyecto?
Bueno, pues lo único que tendrían que hacer es visitar nuestra página web, que es www.naturalizaeducacion.org, y allí encontrarán toda la información del proyecto y un apartado donde tienen un formulario de inscripción. Solamente tienen que inscribirse, además se pueden inscribir en cualquier momento del año, aunque nosotros, es verdad que trabajamos con los docentes por curso escolar y todas las acciones que hacemos las hacemos por curso escolar, pero ellos pueden inscribirse en cualquier momento del año, y en el momento en el que se inscriben ya tienen acceso tanto al curso de formación como a toda esta biblioteca de recursos didácticos, y ya cuando comience el curso, pues recibirán información de todas las actividades de dinamización que vamos realizando tanto con los docentes como con los colegios a lo largo del curso escolar.
No sé si soy muy atrevido, pero no sé si desde Naturaliza se considera que igual podía ser una cosa a aplicar, no digo obligatoriamente, pero sí que en las escuelas hubiera, no sé si una asignatura o un taller o lo que fuera para ir un poco concienciando y trabajando en este sentido. No sé si se ha planteado o es un poco atrevido por mi parte, no sé.
Bueno, en realidad lo que buscamos es precisamente eso, que haya esta sensibilidad para incorporar estos contenidos, además en el día a día, no que sea algo puntual, que solamente se trabaja un día y luego pueda olvidarse o poder quedarse un poco ahí en el olvido, sino que sea algo que esté presente todo el tiempo en los centros educativos, todo el tiempo en todas las áreas, y es el objetivo que tenemos, ¿no? Y poder hacer ese acompañamiento a los docentes para incorporar estos contenidos y que esté presente en todo en toda la vida del centro, ¿no? Ya son muchos docentes con esta sensibilidad, pero también muchos centros que participan no solamente en Naturaliza, sino en otros proyectos que van incorporando diferentes temáticas también y que tienen muy presente, ¿no?, la sostenibilidad del centro educativo en todos los ámbitos, y ese es el objetivo final, ¿no? Que desde los centros educativos también generemos o se genere esa conciencia para que desde los más pequeños, que son ellos, ¿no?, el futuro de la sociedad también y del planeta, los que tomarán decisiones en un futuro, ¿no?, desde muy pequeños ya tengan ese conocimiento y esa sensibilidad hacia el medio ambiente.
Hemos hablado que este proyecto es de Coembes, ya para acabar, Elena, que un poco a qué se dedica, ¿no?, para que la gente sepa, a quien lo desconozca, que a qué se dedica Coembes.
Bueno, Ecoembes lleva más de 25 años gestionando los residuos domésticos, el reciclaje de los residuos domésticos en España, y también trabaja mucho por la concienciación, tanto en el reciclaje, ¿no?, como también en la protección del medio ambiente, que al final está todo muy unido y, como sabemos, en nuestro planeta está todo intrínsecamente unido y todo lo que hagamos en cualquiera de los ámbitos incide en él, ¿no? Entonces, al final, también es una forma de promover esa concienciación en todos los ámbitos y en todo lo que tenga que ver con la protección del medio ambiente.
Pues Elena Astorga, portavoz de Naturaliza, muchas gracias por ilustrarnos un poco de qué va y qué significa este proyecto y este programa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Actualitat. Cultura. Ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres, a la teva emissora local. Connectats.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda. És moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes que avui compartirem amb el Lluís García, que és president de l'Associació Fotogràfica del Prat. Lluís, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També saludem el Josep Asensio, que és escriptor i director del programa Tal com Raja, a Castellà del Vallès. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Xavier Soleil, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma i ens atén i ens espera a Badalona. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Molt bé, doncs comencem pel primer dels temes que us proposava. És una situació que sembla que es dona cada cop amb més freqüència, més sovint. No sé si vosaltres també donareu la vostra opinió, si és així, efectivament, però parlem de l'abús econòmic que es fa amb la gent gran, i és que familiars de les víctimes i també associacions especialitzades estan reclamant a les entitats bancàries i als notaris més responsabilitat per detectar i fer front a aquest maltractament econòmic. Segurament que pensareu això és complicadíssim de detectar, però la primera pregunta que us faig és si realment vosaltres penseu o heu detectat en el vostre entorn que és una situació que va a l'alça, que cada vegada és com més habitual trobar-se històries d'aquest tipus. Qui vol començar? Xavier?
Oh, mira, jo sí que et dic que és una situació bastant freqüent. Jo, després, pel fet d'estar a la residència, això ho he vist. I fins i tot, en algun cas, he portat jo la denúncia contra alguns familiars en relació a una situació d'aquestes. És molt freqüent, més del que ens pensem. Per què? Primer, perquè és molt difícil també de detectar. És un maltractament que normalment és molt ocult i que afecta a molta gent gran, que cada vegada trobem més gent gran que viu sola o que pateix alguns problemes problemàtiques de salut mental, de generació cognitiva, Alzheimer's, etc. Aquestes persones són les que són proclius a patir aquest tipus de maltractament. I aquí aquest entorn pot ser un entorn molt proper, l'entorn que causa que provoca aquesta situació, un entorn que poden ser doncs, fills, poden ser doncs, fins i tot doncs, persones doncs, que bueno, tenen una certa amistat, com el cas aquest que s'exposava l'altre dia en els mitjans de comunicació, no? Mm. Però efectivament sí que és veritat que veiem que s'ha d'anar molt tant, fins i tot a nivell familiar. Hi ha famílies que estan enfrontades per conseqüència de les diverses, bueno, d'algunes actuacions d'alguns fills, d'alguns germans que d'alguna manera, doncs, o germanes que d'alguna manera provoquen aquesta situació de maltractament al progenitor, al pare o la mare, doncs, que es troba sola o que viu en una residència, no? Bueno, jo recordo un cas, ara farà un any i mig, d'una persona que vivia sola a la residència, que va ser ingressada doncs, pel seu fill, bueno, un afillat que tenia. El va deixar a la residència i a partir d'aquell dia ja no se'n va cuidar més, el va deixar, per dir-ho així, vulgarment dit, abandonat.
Aparcat, no?
No només, sí. Aparcadíssim. Uh-huh. No només això, sinó que després ell se'n feia càrrec perquè deia doncs, que bueno, havia assumit per poders notarials, tenia assumit la gestió del seu patrimoni, però de tal manera que, escolta, arribava el dia de la pensió i la pensió desapareixia. Aquest pobre senyor, que a més va deixar deure una quantitat tremenda de diners, en aquest cas de les quotes residencials impagades, i vam denunciar, lògicament, a la persona que provocava aquesta situació, no? Tot i la denúncia i el fet d'allò, perquè aquest senyor doncs, va morir, el tema va quedar... No sé si segueix el seu tràmit judicial, però d'alguna forma això va provocar una situació. A més, amb el conseqüent, explica-li a aquella persona que tenia una certa demència, que amb qui havia confiat durant tota la vida, perquè no havia tingut fills, i aquest afillat doncs, l'havia atès i, com un fill seu, li havia donat tot des de ben petit, doncs en aquell moment el deixava abandonat, i no només això, sinó que a més li treia tot el que era la pensió per pagar.
Doncs ja tenim doncs, escolta, un altre...
Exacte. No?
Tenim un altre testimoni ni permetia... directe.
Exacte. És un cas sí, que a més no serà l'únic.
Josep, la teva percepció és que, com ara apuntava el Xavier, és més freqüent del que no ens pensem?
Mira, jo tinc elements reals d'informació que no, que potser s'assabentem més de les coses que passen i això potser ens fa creure que passa més sovint, no? Però jo crec que això ha passat sempre. O sigui, aquella persona, com deia el Xavier, no? Doncs que té alguna malaltia mental, una demència, i que confia en algú que el cuida o la cuida, i llavors doncs, li passa el número de compte. Això ha passat sempre. És que jo et puc explicar un cas de fa 20-25 anys, semblant al que ja he explicat, no? Per tant, que passi més o menys, no tinc clar per dir sí o no. El que sí que penso que els primers que han de parar això és la família. Vull dir, els fills, els nets, els nebots, aquesta gent ha d'estar a sobre d'una persona gran que, bueno, que és capaç de canviar l'escriptura del pis segons qui l'ajuda, no? O qui està al seu càrrec, no? Mm. I això són els primers. si això no passa, que és el cas que va passar fa 25 anys, que els dos fills el van abandonar, llavors els bancs també poden fer-ho, però clar, què pot fer un banc quan hi ha una persona que té un PIN que li ha donat l'altre i treu els diners l'endemà, quan hi ha milions de jubilats que treuen els diners l'endemà de cobrar la pensió i tenen els diners a casa? Jo crec que és molt complicat.
De detectar.
De detectar, no? Potser els serveis socials també, però clar, tot això és una casuística, és complicat, perquè primer es comença per robar, que també ho diu la notícia, no? Les joies, tot això, i després ja ve el següent pas, que és posa'm el pis al meu nom perquè jo et cuidaré fins que et moris, no? I aquesta persona gran que potser ha perdut les facultats, o potser no, segur que les ha perdut, doncs ho fa, no? Jo crec que és molt complicat, força indetectable tot això.
De totes maneres, sí que és veritat que sempre ha passat, però com jo crec que apuntava el Xavier, ara hi ha molta gent gran sola. Jo diria que ara hi ha més gent gran sola que fa anys enrere, perquè també les estructures familiars han canviat i recordeu que bastants anys enrere les famílies es composaven d'avis, de pares i de criatures, amb la qual cosa els avis normalment no quedaven sols.
Sí, sí, no, això estem d'acord que és la persona sola, però la persona sola també té veïns, té persones que poden estar al cas del que pugui passar, però és veritat que estem en una societat una mica individualista, bueno, molt individualista, on ens tanquem a casa i ningú no sap res de la nostra vida privada. Si veiem sortir algú aliè a la família de casa d'una persona gran, tampoc no podem... Si ens fiquem en la seva vida, ens pot dir tu per què t'hi fiques? És la persona que em cuida, deixa'm en pau. Jo penso que és força complicat, no?
Ja. A veure, Lluís, tu què n'opines sobre aquesta qüestió? Com ho veus?
Jo, sentint el Xavier i el Josep, doncs estic d'acord amb tot el que estan dient, i la veritat és que és garrifós que passi això. Dius, home, sobretot quan toca directament a la família, fills, germans, i que facin això amb les persones grans, això no hi ha, no hi ha perdó. Ara, que també s'aprofita gent quan veu que hi ha gent que viu sola, perquè avui molt bé, família, però quan l'avi ja és una mica gran o l'àvia té alguna malaltia, ja aparcat a la residència, no? També ha canviat molt la societat, que abans doncs la gent gran era el cap de la família i estava allà a casa doncs fins que es moria. Però sí. Que passi tot això, com ho controles? Si estem envoltats de tot tipus de trampes, aleshores el més fàcil és a la gent gran, i més si té alguna malaltia o té alguna mancança, no?
No sé si penseu que hi poden haver eines legals per protegir aquestes persones grans d'aquests possibles abusos, que és el que reclamen familiars i associacions, és que en el cas de les entitats bancàries i els notaris, doncs, si veuen alguna senyal d'alarma que donin, pues, això, senyal, no?, de que alguna cosa no està sent del tot normal. Què es podria fer?
No, a veure, si jo...
Xavier i Josep,
vinga. Val. Les entitats bancàries és difícil, però sí que poden ensumar-se segons quina situació, vull dir, l'intent de, diguéssim, d'alguna manera, doncs, quan s'assisteix a una entitat bancària amb una persona que està demenciada i la persona que l'està teòricament al seu càrrec, doncs li fa fer segons quins actes, pot lògicament, pot presumir que aquí hi ha alguna situació que no, que es fa contra la voluntat de la persona gran afectada, no? Això, els notaris és més complicat, però tot i així també penseu que ara es posen molt estrictes a l'hora de quan alguna família diu, escolta, és que tenim aquesta gestió patrimonial que han de fer, una venda, alguna cosa d'aquestes, i resulta que tenen, doncs, el seu pare o la seva mare a la residència i han de tenir, demanen fer uns poders per poder fer ells aquestes gestions. Clar, si la persona que ja està a la residència, el resident, ja pateix algun algun tipus de deteriorament cognitiu, aquí el notari ja no permet l'autorització, o sigui, d'uns poders. Per tant, aquí això ho tenen bastant clar. Jo ho hem vist en alguns casos que fins i tot jo he dit a la família, escolteu, pregunteu al notari per fer aquests poders, però no és molt difícil que d'això, perquè fan una sèrie de preguntes i ja detecten que aquella persona no està en condicions per poder, o no té la capacitat de lliure de poder designar aquells fills o aquella filla o aquella, doncs per autoritzar-los aquells poders. Per tant, ells fan, jo crec que podien fer més, sí, potser sí, però en aquest cas, que és una gestió molt concreta, s'estan posant, abans això em sembla que era, es feia més, bueno, hi havia una mica més la màniga ampla, ara són molt estrictes, això dit personalment per alguns notaris que conec aquí a Santa Coloma. Ara, clar, les situacions moltes vegades es detecten quan aquest entorn familiar veu que, per exemple, un de la família està provocant aquesta situació a la persona gran, al pare, a l'avi, aquí sí, no? I després aquí hi ha altres fills o parents que veuen que hi ha aquesta situació. Per tant, són aquests els que posar en alerta aquesta situació d'entrada a serveis socials o fent una denúncia doncs, a Mossos o al jutjat corresponent.
Mm-hmm. Josep.
Sí, no, a nivell familiar ja ha quedat clar el que diu el Xavier, vull dir, és un tema, jo penso més en el nivell no familiar, no?, de la persona que està cuidada per algú i que, bueno, que se n'aprofita, que vol quedar-se amb el pis, que es queda amb les joies, etc. Jo dels bancs no em refio gens, que puguin fer una tasca de revisió, no?, de saber què està passant aquí, però sí que penso, no sé, estem mirant algunes notícies, no hi ha massa solucions, però sí amb un registre de cuidadors i cuidadores, no? Un registre que a més ho porti també serveis socials. El problema de tot això és que molta gent que està cuidada a casa, que té alguna persona que ve unes hores i aquestes coses, són persones que treballen en negre, no? I això dificulta també, i que es paga en negre,
sí.
Això dificulta després que puguis posar una denúncia perquè potser desapareix o el que sigui, no? Per tant, que si hi ha un registre, si se sap aquella persona, si ha treballat, si és autònom, etc, és com més difícil, o com a mínim és més fàcil poder denunciar-ho. És el que se m'acord res més.
Mm. Lluís, tens alguna solució possible, alguna eina que pensis que podria
ajudar?
Això
m'agradaria. Sí?
Una vareta màgica, no? En tot cas.
Sí. Les entitats bancàries, però si tot avui és digital... Abans sí que havies d'anar allà...
Doncs encara pitjor, perquè la gent gran té problemes, no?, per accedir a aquest entorn.
Però això, llavors, aleshores, això qui ho controla? Si qualsevol es fica tenint la contrasenya, tenint el que sigui. Abans sí que demanaven estallar la finestreta, signar, veure, portar el DNI, però si avui ho fan tot digitalment, i després persones que estan cuidades, com estava dient ara Josep, per persones que potser no són legals o que ho fan d'una manera negra o el que fos... doncs són les víctimes propiciatòries. Aleshores jo demanaria que si hi ha alguna família, doncs que algú de la família que estigués alerta i vigilés doncs aquests casos.
No, no sé qui ha apuntat abans que ha parlat dels veïns, que també, doncs...
Però depèn de quin veí tinguis, eh?
No, perquè clar, avui dia... no, tampoc no es coneixen els veïns, no?
Exactament.
Mare
abans
meva.
Podia ser, però veïns, Déu-n'hi-do, quins veïns hi ha... doncs és molt complicat això, deixar-ho tot a la banda d'un veí o d'un amic que sigui molt amic. Sempre
no, jo sí que crec que en el veïnat, que també ho he viscut, no? Gent vulnerable que diu, ostres, no, els fills no... I hem anat a serveis socials, els veïns, a dir, escolta, aquest senyor està aquí sol, no ve ningú, no sé què, potser necessita... I han actuat, m'entens? I clar, si tu estiques a casa teva, veus la situació, veus que no, que això no rutlla, i calles i tanques la porta, home, jo crec que hi ha d'haver una mica d'humanitat. No ficar-se a la vida de la persona, però com a mínim, la paraula denunciar no m'agrada.
Donar sí l'alerta.
Sí, donar l'alerta sí, de que sí. Jo que està passant alguna cosa. Jo crec que això, hi ha molta gent també, no sé, sí. Quan hi ha hagut problemes de menjar o alguna cosa, jo he tingut veïns que han donat de menjar a un altre i s'han preocupat, o si tenien un fill vivint a Londres, m'han contactat amb ell, perquè escolta que la teva mare, mira què està passant. Jo crec que en un edifici de 26 habitatges, no? Vull dir que hi està venint gent nova i s'han mort molts i ja soc gran jo també i jo crec que està entrant gent que humanament, jo m'alegro perquè en la societat que estem vivint que hi hagi humanitat és bo, no?
té molt valor.
Sí, sí. Aquest control social existeix i sobretot en barris o comunitats més petites, pobles més petits, aquest entorn i aquest control social hi és. A Santa Coloma, a segons quins barris, doncs molt, a Singuerlín, al barri Fondo, escolta, la gent es coneix també. Ara, en els grans edificis, com deies tu, en els grans edificis, això és diferent, no? Però sí que nosaltres tenim alguns residents ingressats gràcies a aquest avís o advertiment que han fet els veïns, doncs, a serveis socials, dir, escolteu, que aquella persona està així, no? I, per tant, ojo. Per tant, és una bona manera solidària i responsable d'advertir d'aquestes situacions.
Molt bé, doncs, si tots hi poséssim una mica de la nostra part, no?, per establir aquesta convivència, recuperar segurament, doncs, una mica l'esperit d'aquelles comunitats de veïns que teníem abans, ara encara hi són, eh? Però també és veritat que hi ha molts llocs que els veïns són uns perfectes desconeguts. Però vaja, que si poséssim una miqueta de la nostra part, més d'una història podríem intentar resoldre o com a mínim reconduir. Anem al segon dels temes. Aquesta bomba que ha llançat Vox de portar 8 milions d'immigrants, que és una bomba que ha deixat anar, però una bomba fètida d'aquelles que fa pudor, sabeu? No sé si a vosaltres se us acut, perquè ara, justament, en aquest precís instant, Vox s'atreveix a fer una proposta com aquesta. A què penseu que... A què es pot atribuir? A què penseu que es deu?
Home... Sí, començo. Vinga, Xavier, jo crec que això és una, aquesta bomba és l'efecte de la ona expansiva de l'efecte Trump a tot el món. I ara una mica és la dreta extrema o l'extrema dreta o allò, és a veure, també, David, escolta'm, es treuen la careta i ara a veure qui la diu més grossa. I amb aquests temes, el tema de la immigració és un tema molt sensible i és un tema que saben que és una font de, és un pou on poden pescar-hi vots. Vots de gent de moltes vegades molt humil, gent que fins i tot ha estat també emigrat i ha arribat aquí fa uns anys i després doncs veu amb por el que ve al darrere, no? Que també que li pot perdre la feina i no sé què, i per tant aquest discurs tan simple de els immigrants són uns lladres, són uns delinqüents i a més ens prendran la feina, això que està calant en segons quins llocs i que després aquí es disputa el vot, doncs els de Vox, els d'aquests grups, el Vicer Pérez i part, que aquí també hi haureu part de bona gent que votant del PP també està valorant això, no? Per tant, ojo, que això és qui ha obert la veda a dir aquests disbarats cada vegada més bèsties, que són, atempten més contra els drets humans i els drets de la ciutadania de moltíssima gent. Això és aquest efecte Trump, sens dubte, i això ho patirem i veurem autèntiques barbaritats, perquè, bueno, perquè si els Estats Units estan parlant de deportacions massives, doncs potser, escolta'm, aquí també ens ho plantejarem. I una cosa que fa uns anys un disbarat, ara, bueno, doncs no s'ha cap disbarat. Escolteu, de segons quines actuacions que poden derivar-se al que va passar a l'Alemanya nazi, estem a tocar,
Ja. I encara no som en campanya electoral. Ui, estem en una precampanya que serà llarga.
El que veurem.
Josep o Lluís, vinga.
Bueno, a veure, hi ha algun dia que Vox no digui algun disbarat d'aquest tipus. Han passat de la islamofòbia, perquè realment el seu racisme és islamòfob, sí. Ha dit que hi ha tots, i la segona generació també, no? A mi m'agrada molt, bueno, ideològicament no estic amb ell, però m'encanta com el Gabriel Rufián és l'únic capaç de respondre amb unes frases curtes i li diu, però anem a veure si fa fora els 8 milions... més a la segona generació i tal, al final a la Bascal haurà de treballar, no? Perquè no ha quedat... I d'altres coses, però si precisament, i això té raó, precisament els empresaris se n'aprofiten d'aquesta immigració especialment il·legal, bé, ja no parlen fixeure, Vox ha fet el pas de parlar d'il·legals a parlar d'immigrants en general, no? I els locals també fora, no? Vull dir que, bueno, és una fórmula també molt de l'extrema dreta francesa i Alemanya d'aquesta idea de que hi ha una campanya per acabar amb l'Europa occidental, catòlica i tal, i que això és, li diuen el gran reemplazo, em sembla que li diuen, de dir que hi ha com una idea musulmana de quedar-se en tota Europa, no? I això no és cert, no és cert. Això que han dit no és possible, perquè de fet als Estats Units ja està passant que la gent està tenint por d'anar a treballar i llavors no s'obren els comerços perquè clar, els treballadors no hi van per por a ser deportats. Els fills d'aquesta gent no van a l'escola també per la mateixa por. Això jo crec que està calant, no ho ha dit el Xavier, però tenim la Sílvia Oriols aquí a Catalunya, que és el mateix discurs, exactament, més islamòfob que immigrants, però que també té aquest discurs que se'n va en orris tota la cultura catalana i tal, no? I segons l'Abascal, tota la cultura i tota la... Jo em fa por, naturalment, perquè aquest discurs va calant, però jo vull ser una mica optimista de pensar que som més els demòcrates dels que acceptem, que de fet ara aquests 8 milions marxen i ens quedem, el producte interior brut d'Espanya baixa en picat, no? Perquè aquí està...
Però és que els números no quadren, Josep.
No quadren.
No quadren perquè, de fet, segons l'Institut Nacional d'Estadística, la població estrangera que està empadronada no arriba ni als 7 milions. Per tant, s'està fent servir una informació falsa.
Però fixa't, ja estem parlant d'aquest tema i molta gent ja parla d'aquest tema i ja no parla d'altres temes, no? És allò de els pobres contra els pobres. La idea és, hem de fer fora els pobres, com ja ha dit el Rufián, no? Diu, escolta, no, la mínim ja mal, no. Ja dic, ho vull,
Lluís.
Bé, jo estic escoltant el Josep i hi ha coses que no estic d'acord amb ell.
Vinga.
Naturalment que la migració... obrim portes i campi qui pugui, no? Que vingui tothom. No, escolta, s'ha de fer un control, s'ha de tenir una mica de mesura. Aquí no hi ha... tothom té treball. Mira quantes persones estan sense treball. Dius, home, soc més de Vox. No, però no només Vox, el tram, a Polònia, ara el control de fronteres... S'ha de tenir una mica de cura. I sobretot, diu la notícia, els que no s'han adaptat. Home, jo recordo, i sóc fill d'emigrant, d'anar de Granada a Alacant, d'Alacant a Castelló, però tenies feina, t'adaptaves. Però tu ara vas pel carrer i vas a qualsevol ciutat aquí al Prat, on sigui, si és una invasió, és una invasió silenciosa. Els xinos, tot ocupat, van començar tot a 100. I ara, que si perruqueries, que si tal, que... I tu vols iniciar un negoci o fer alguna cosa, i d'on treus els diners?
Doncs llavors, justament, ara que s'obre el debat de veritat, hem de marxar, ho hem de deixar.
Sí, hauria d'haver canviat...
Lluís, Josep, Xavier,
molt bé.
Que tingueu un bon estiu.
Vinga, igualment, gràcies. Un bon estiu.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Bon 91.5 FM.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Això era la cançó Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner del 1954 i això se li deia Rhythm and Blues. En canvi, això...
Well, get out of that bed, wash your face and hands.
És la mateixa cançó interpretada per Elvis Presley el 1956 i aleshores se li deia rock and roll. Per què? Doncs tot això i molt més... La música i les seves històries. Cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, esclar, al Club Tortuga, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. La plataforma Cultura al carrer es faran i anuncia més accions. Aquesta plataforma, que es va fundar per Festa Major, al voltant de Festa Major, fa uns 15 dies, aglutina ja 70 entitats de la ciutat i compta amb el suport individual de més de 700 persones. Aquest dimarts, en una roda de premsa celebrada al Passeig d'Octavià, la plataforma ha deixat clar que el seu impacte anirà més enllà de la festa grossa. Cultura al carrer només acaba de començar. Així ho han anunciat els seus portaveus, que han explicat que estan funcionant com una coordinadora i que ja estan preparant futures accions. Escoltem una de les portaveus, Ras.
Us imagineu un Sant Cugat sense tot això? Qui voldria viure en un poble sense cultura al carrer, sense vida? Cada cop que volem dur a terme la nostra activitat als carrers i places de la ciutat, ens trobem davant de múltiples obstacles i inconvenients. Per aquest motiu, hem dit prou.
Entre les principals queixes ja apuntades en el manifest que van fer públic el dia de la seva fundació, hi ha la limitació horària fins a les 11 de la nit, el trasllat d'actes del centre cap a zones perifèriques, peticions de material municipal no ateses i un habitual silenci administratiu que, diuen, asseguren, dificulta la seva tasca i desincentiva la participació cultural al carrer. Més coses. L'alcalde Josep Maria Vallès ha compartit un vídeo a les xarxes socials en què assegura que el nou sistema de recollida de residus, en aquest cas, farà que Sant Cugat torni a estar, dit textualment, net i polit. Vallès, acompanyat de la tinent alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic, Cristina Paraire, ha presentat alguns dels nous canvis relacionats amb el sistema de residus i neteja del municipi que arribaran entre finals d'agost i finals d'octubre. Precisament la publicació d'aquest vídeo coincideix en un moment en què hi ha força queixes de ciutadans sobre l'estat dels carrers.